RAC m'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar. Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat i signeu per defensar-lo.
Signa per Joan Laporta. Defensem el Barça. Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra prenovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Un Barça guanyador, ben governat, amb gestió honesta i sempre, sempre dels socis. Això no es demana, això s'exigeix. Vine i signa.
Fem un Barça millor. Fem el Barça dels socis.
Diagonal 468. Víctor Font.
Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia a Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a Peugeot.es.
I vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar.
Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso. A vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Tot gira amb David Clopés.
De seguida, ara, quan tornem després de les notícies, parlarem de motos. Avui, primera prova del Mundial de MotoGP, primera cursa llarga, a Buriram, a Tailàndia, i Marc Márquez ha punxat la roda. Ara ens ho explica el Damià Aguilar. Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què expliquem a aquesta hora?
Pendents del Pròxim Orient, perquè les principals navilieres del món suspenen operacions al Golf Pèrsic pel trasllat dels atacs entre els Estats Units i l'Iran al mar. Els nord-americans asseguren que han enfonsat un vaixell i dues embarcacions civils haurien també rebut atacs. Els Estats Units reconeixen els 3 primers soldats morts i a Israel consta que hi ha hagut almenys 9 persones que han perdut la vida en un bombardeig. A tot això, el president de l'Iran ha fet la seva primera aparició pública des de la mort d'Ali Khamenei. Ha estat una missió televisada des d'una localització desconeguda i des d'allà ha promès venjança.
Les forces armades de la República Islàmica de l'Iran estan actuant amb poder per destruir les bases de l'enemic i continuaran actuant i deixaran els enemics desesperats com sempre.
A la banda iraniana, el balanç de morts es manté en les 200 víctimes comptabilitzades, en aquest cas, per la mitja lluna roja. A l'Orient Mitjà s'estenen encara les protestes per la mort de Khamenei. Els manifestants pro-règim iranià es concentren a aquesta hora davant les ambaixades dels Estats Units, a l'Iraq i també al Pakistan. A casa nostra, en aquest cas, al País Valencià, a València, està previst que comenci a aquesta hora, a les 5 de la tarda, una nova manifestació per exigir responsabilitats per la gestió dels aiguats de la Dana. Mazón a presó, Consell d'Dimissió, les víctimes que reclamen sobretot que Mazón deixi l'escó, perdi l'aforament i declari davant la jutgessa de Catarroja, que, recordem, l'investiga, com es van afrontar aquests aiguats. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la portaveu de l'Associació de Víctimes de la Dana, Mariló Gradolí.
No només no ha assumit les seues responsabilitats, sinó que el seu partit li continua donant cobertura perquè no li ha demanat l'acta de diputat. L'han premiat amb una portavocia que li suposa un sobresou i continua sense assumir cap responsabilitat.
I TV3 tanca un dels millors mesos dels últims anys. El febrer ha estat la televisió amb més audiència, amb un 15,7% de quota, i és la millor xifra des de l'any 2020. Un èxit que s'explica sobretot per l'audiència del Telenotícies Vespre, però també del Foraster, de Joc de Cartes, dels partits de futbol o de la gala dels 20 anys del Polònia. I si ens fixem en la plataforma 3CAT, el mes de febrer ha sumat 22 milions de reproduccions, impulsat sobretot per la nova temporada d'Eufòria i per aquesta estrena.
El rei
dels pirates, en Gold Roger, va aconseguir tots els tresors que el món oferia.
L'estrena de One Piece, el Super 3, que supera les 200.000 reproduccions en poc més d'una setmana i acumula també més de 4 milions de visionats. Pel que fa als àudios d'aquesta casa, durant el mes de febrer, les reproduccions digitals del Matí de Catalunya Ràdio han crescut un 10% respecte a fa un any i el suplement d'ahir alerta perquè va ser el segon més escoltat en directe de tot el que portem de temporada.
Gràcies, Berta.
Fins ara.
Quina colla de baliga balagues, aquests del Tot Gira.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Que bé, que bé, que bé.
Ràdio esportiva des del 2004.
Hòstia.
Amb David Clopés.
I sense ni tindran ni idea, eh?
Tot Gira avui des de 3:15 i fins les 11 de la nit. Més de 9 hores d'esport en directe de Ràdio Esportiva. Hem començat fent la transmissió d'aquest Elx 2, Espanyol 2. Per cert, de seguida us llegim l'acte de Josu Galek en un partit on hi ha hagut protocol antiracista i on Piqué l'ha estat expulsat per doble groga. Ara us ho expliquem. Abans, marcadors, comencem amb futbol. Primera divisió, a punt d'arribar al descans del partit de Mestalla.
Temps afegit al camp del València, empat a 0 entre el València i l'Osasuna.
Recordeu, en aquesta primera divisió, de moment aquest partit, el de les dues, definitiu, l'empat a 2 d'Elx i Espanyol. Després d'aquest partit que juga a Mestalla, a 6:45, el derbi de Sevilla, Betis-Sevilla, i a les 9, en transmissió del Tot Gira, Girona-Celta. Partits a la segona divisió.
Doncs tenim un partit al descans ara mateix, al Mirandés 0, a Ceuta 1. A 6:15 comença el Cultural Lleonesa, en aquest cas a Les Palmes.
També teníem en joc el Molinón, l'Sporting,
sí,
Leganés.
S'ha suspès aquest partit per emergència mèdica. Ara t'ho anava a explicar. Hem vist aquí la redacció quan passava això, hi ha hagut una imatge pels videomarcadors del Molinón dient que estaven atenent a un aficionat i per aquesta emergència mèdica s'ha suspès el partit. Ara mirarem d'esbrinar si s'ha suspès del tot o es podrà reprendre al llarg de la tarda.
Sí, perquè ja fa força minuts.
Sí.
Bé, ara busquem més informació del que ha passat al Molinón, partit interromput, Sporting 0, Leganés 0, 6:45, Cultural Les Palmes, i a les 9 tanca la jornada de diumenge a la segona divisió, l'Eibar Cádiz. Primera federació de futbol. Està jugant el líder, el Sabadell, que té una oportunitat boníssima per obrir encara més marge respecte als perseguidors. Juga al camp del Cartagena, Marc.
I una oportunitat que també ha tingut dins el partit. Estem al minut 5 de la segona i Lucho García, el porter del Cartagena, ha hagut d'esforçar perquè una rematada de cap no s'enverinés i acabés dins la porteria. De moment, minut 50 de joc, 0-0.
També està jugant el Nàstic davant l'Antequera, el nou estadi.
Sí, dia de celebració al nou estadi. El Nàstic fa 140 anys d'història. Al principi del partit, l'aficionat amb el número 1 de carnet de soci ha saltat al camp amb un pastís, amb una espelma, l'ha bufat, però l'alegria ha durat poc perquè el Nàstic està perdent el descans per 0-1 contra l'Antequera.
I som també avui al pavelló Joan Hurtoll. Hoquei Lliga, partit entre Calafell i Noia, i ara mateix Ernest Macià, qui mana, és l'equip local, el Calafell.
I ho fa clarament 3-1. Acaba de començar la segona part d'aquest partit. Gols a Sergi Folguera, que n'ha fet dos, i Aleix Marimón, que prevalen el gol de Pablo Nájera. 3-1. Queden encara 20 minuts pel final.
I recordem que avui, en el partit segurament més destacat de la jornada, Liceu i Igualada, el primer i segon classificat, han empatat a 3. Marcador que fa que el Barça recuperi la segona plaça per a Baràs. El Barça ha guanyat el seu partit avui davant del Sant Just i ara mateix Liceu 51, Barça 44 punts, Igualada 44 per a Baràs. El Barça és segon, el Reus és quart amb 37 i ara aquesta lluita per veure si el Calafell, si guanyés el partit, recuperaria la quarta plaça. El Noia és sisè amb 34 punts, també amb oportunitat d'atrapar el Reus a la quarta posició. I us ho dèiem, tenim ja l'acte del partit d'aquest Elx 2, Espanyol 2, i avui és interessant saber que hi ha reflectit Josu Galek amb dos aspectes bàsics. Un, el moment de l'activació del protocol antiracista, quan sí. Rafa Mir s'ha tapat la boca i alguna cosa ha dit a Omar que ha denunciat a l'àrbitre, i després l'expulsió per doble amonestació per protestar a Charles Piqué.
Sí, l'expulsió no hi ha més història, és una protesta, l'actitud diu que és voz en grito, aquesta expressió que ens agrada tant.
Voz en grito.
Que és tan actual, expulsió per protestar, i anem al tema...
Parla de dues grogues,
sí,
eh?
Sí, sí, dues grogues, però vaja, no hi ha més història aquí. O hi ha història, i alerta, aquesta és d'aquelles que fan mal, llegeixo textualment l'acte de l'àrbitre, diu, al minut 78, el jugador número 23 de l'Espanyol, Don Omar El Hilali, m'ha comunicat que el dorsal 10 de l'Elx, Don Rafael Mir Vicente, s'ha dirigit a mi en els diferents termes. Viniste en patera. No ha pogut ser escoltat per cap dels components de l'equip arbitral, diu l'àrbitre. En conseqüència, ha procedit a activar el protocol contra el racisme, motiu pel qual el partit ha estat aturat durant 3 minuts. Viniste en patera és el que li hauria dit en Rafa Mir a Omar El Hilali.
Doncs que tot el pes del reglament caigui sobre Rafa Mir. Abans ho deia l'Au del Serra, i sé que per altres motius ja té els seus antecedents, Rafa Mir, i per tant, jugador que no és sospitós i que li hauria dit a Omar Hilal, que això no s'ho ha inventat, vaja, poso la mà al foc per Omar, viniste en patera. Doncs bé, si en el seu dia la UEFA fa no res va sancionar Prestiani i no el va permetre jugar contra el Madrid a la Champions per dir-li mico a Vinícius, que li caigui també una bona sanció a Rafa Mir. Espero que ara aquesta vegada Eder Sarabia no tingui dubtes quan... llegeixi l'acte del partit.
I actualitzo la informació del Molinó en el partit suspès de manera definitiva per una emergència mèdica. Això crec que no havia passat mai. Deu ser greu la situació de l'aficionat de l'Sporting de Gijón. Hi ha hagut una incidència mèdica en un aficionat local. El partit s'ha suspès definitivament i els aficionats ja marxen del Molinó en aquest Sporting Leganés que no jugarà avui a Astúries.
Per cert, veig que hi ha bar a Cartagonova per una acció que podria beneficiar el Sabadell.
Primera revisió que demana el Sabadell per un possible penal sobre Javi López Pinto. El que veiem és una trepitjada d'un jugador del Cartagena, diria que és de Blasis, que trepitja el peu dret de Javi López Pinto, i el col·legiat ho està mirant. Ja fa un parell de minuts que s'ho està mirant, que s'està revisant bé la jugada, i veurem què és el que acaba decidint el col·legiat, però de moment és el que podem dir, no? Que a minut 54 de partit continua aquest empat a 0, però s'està revisant aquesta trepitjada de Blasis sobre Javi López Pinto. Home, dins l'àrea, que veient les imatges, jo crec que la trepitjada existeix i Javi López Pinto després sí que intenta continuar una mica la jugada i no sé si això generarà dubtes a la tripleta arbitral, i hem de dir tripleta arbitral, en aquest cas duet arbitral, perquè s'ho estan mirant conjuntament el col·legiat principal del partit i el quart àrbitre, però bé, evidentment, si s'acabés assenyalant penal i se li donés la raó al Sabadell, doncs seria una gran oportunitat per posar el primer gol al minut 55 de partit.
El partit, per cert, el podeu seguir a Esport 3, és qui ens ofereix les imatges. Ja sabem que el bar low cost no dona grans imatges. Diu que no hi ha res.
Doncs el Sabadell que perd aquesta primera revisió, no se li dona la raó al conjunt ballejà, per tant, 0-0, minut 55.
Deia que el bar low cost no té tants plans per poder oferir una repetició nítida a l'àrbitre com si passa a la primera divisió. Per això és un bar low cost i per això ja passa que els partits de primera federació també passen a la Lliga F. El bar és el mateix, s'allarga moltíssim. Avui el partit de l'Europa, que acaba perdent l'equip de Gràcia 2-3, s'ha allargat 13 minuts. 13 minuts d'afegit. Bé, primer bar de moment a Cartagonova, continua el marcador d'empat a 0 entre Cartagena i Sabadell. Passen 13 minuts de les 5. Ahir va començar el Mundial de MotoGP amb la primera cursa sprint. Va guanyar a Costa perquè Marc Márquez el van sancionar i va acabar sent segon. Avui primera cursa llarga i Marc Márquez ha punxat.
Marc Márquez amb problemes. Marc Márquez fora de cursa. Marc Márquez ha punxat. Marc Márquez ha destrossat el pneumàtic del darrere. A punt de caure. Marc Márquez fora de cursa. 0 punts. Pràcticament ha desllantat.
Desllantat, punxat.
Marc Márquez se surt de pista.
Sí, però mira, el pneumàtic ja... Sí. És possible que hagi punxat algú abans. Sí,
la llanta està destrossada. Marco Benzecchi aixeca a la mà esquerra, senyal de la victòria. Marco Benzecchi, que creua la línia de meta, guanya la cursa. Marco Benzecchi, primer guanyador.
Així hem narrat a Univers MotoGP aquest matí a les 9 aquesta cursa llarga. Marco Benzecchi amb Aprilia ha guanyat la primera cursa llarga de la temporada a Buriram, a Tailàndia. Segon lloc per a Pedro Acosta, que hi va guanyar gràcies a la sanció Márquez la cursa sprint. Acosta és el primer líder i Marc Márquez abandonat quan lluitava per entrar al podi per culpa d'una punxada. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
El Mundial no comença com fa un any, de moment, eh?
Bé, sí, ben diferent. Comença amb el domini aclaparador d'Aprilia, que avui ha situat 4 motos entre els 5 primers, però amb el lideratge de KTM, amb Pedro Acosta. Ducati ha patit a Tailàndia. Marc Márquez, una miqueta menys, si bé el tro de Cervera ha hagut d'abandonar quan lluitava pel podi a 5 voltes pel final.
Discrepo, ha sido un fin de semana muy bueno para mí, personalmente. Estoy contento por cómo me he ido encontrando poco a poco. Evidentemente he visto cositas, pero estoy contento de cómo me he encontrado. Lo que pasa es que hemos sumado 0 puntos en la carrera, hemos tenido esa mala suerte que ha explotado en la goma de atrás.
Poc després que hi ha Àlex Márquez, les Ducati que no s'han comportat com el test en aquest mateix circuit 7 dies abans. Marc Márquez no es queixa de la moto, només necessita saber o necesita temps para saber dónde está el límite físicamente hablando.
Bueno, tengo que seguir insistiendo, como he hecho estos últimos años, y entender cuál es mi 100% ahora, porque no lo sé.
Marc Márquez, que ha sacrificat l'inici de cursa per no desfondar-se, i faltant 10 voltes ha començat la remuntada, el podi era possible, quan ha tingut la punxada era quart, està satisfet perquè podria haver pres mal per una situació inusual, i que sabem que li va passar també ahir a la cursa sprint a Jorge Martín, però amb la roda del davant, i a més no amb un resultat tan radical, perquè Martín sí que va poder acabar la cursa. Avui Marco Bezzecchi ha guanyat al davant de Pedro Acosta i Raúl Fernández, la quarta posició per Martín i la cinquena per Ogura, el que dèiem, aquestes 4 d'Aprilia en les 5 primeres posicions, la millor Ducati di Gian Antonio en la 6a posició, Pecco Bagnaia ha estat 9è, dels catalans només ha puntuat Àlex Rins en la 15a posició, fora dels punts Maverick Viñales i els abandonaments dels Bros de Cervera. Líder Pedro Acosta, 32 punts, a 7 punts Marco Bezzecchi, a 9 punts Raúl Fernández i Marc Márquez d'inici comença a 23 punts de Pedro Acosta i Àlex Márquez sense cap punt aquest cap de setmana.
A Pedro Acosta, el líder, que ha explicat després.
Sí, ha reconegut en aquest cas de Zon que no serà fàcil conservar aquesta condició.
Sí, sí, voy a disfrutar de un liderato más de un día. Muy bien, muy bien. Al final, ojalá dure mucho tiempo, pero hay que estar preparado para cuando sea más difícil.
Xus Sánchez, què tal? Com estem? Bona tarda.
Bona tarda, David.
I Elvira González, què tal? Com anem? Bona tarda.
Bona tarda, David.
Elvira, redactora de motor a Mundo Deportivo, el Xus, ja ho sabeu, enginyer, comentarista d'Univers MotoGP. Aquesta temporada tornem a tenir el Xus, com també la Sara Sánchez, aniran alternant-se per comentar les transmissions d'Univers MotoGP. A veure, jo... Clar, li he preguntat avui al Damià a la redacció, però això és puntual de Tailàndia, el que li ha passat al Marc, o estem potser davant d'un canvi d'era on Ducati ja no serà tan superior com la temporada passada? Això no serà un Mundial allò bufar i fer ampolles com la temporada passada, Elvira. Què creus?
A veure, el Marc ens ve avisant des de la pretemporada. S'han acostat la resta de les marques i ens ho preníem una mica com... I fins i tot el seu germà Àlex el dijous deia no, és que a ell li agrada posar així més dificultats perquè així es concentra més i tal. Al final no ens està enganyant en aquest cas. A veure, aquí s'ajunta, per una banda, el seu estat físic, que evidentment tots sabem que la part espatlla, braç dret, és el seu punt feble i no està al 100%. És una espatlla que ha estat operada diverses vegades i que després de 3 o 4 mesos encara no està al 100%. I per altra banda s'ha ajuntat també que és que ha fet molta calor i això, quan tu estàs amb problemes físics, òbviament una cursa a tantes voltes amb una temperatura de 35 graus d'ambient i 58 que ha passat la dada Michelin, de la calor que els hi pujava de l'asfalt, doncs, a veure, no era com per prendre-s'ho en sèrio. Jo crec que ens ho hem de prendre com una cosa puntual d'un gran premi estrany i molt puntual on han passat masses coses estranyes.
A veure, vaig primer al tema físic i després anirem al tema de la moto. Expliqueu que, i això ho sabem, l'han operat moltes vegades i que, per tant, està marmat físicament respecte a la resta, però la temporada passada la va acabar molt bé i no vam veure que defallís físicament en cap moment. Aleshores, què ha passat aquesta pretemporada perquè ara Damià tingui aquests problemes d'arrencada?
Home, recorda la lesió del Marc a l'octubre a Indonèsia que va fer que es perdés les últimes quatre, els últims quatre caps de setmana.
I de l'octubre creus que això encara ho està arrossegant?
És que és una lesió que qualsevol persona, qualsevol de nosaltres, potser estaria 8 mesos. És una lesió que Valentino Rossi ja la va tenir en el seu dia i que va fer que perdés una temporada. És una lesió que l'ha tinguda Maverick Viñales l'any passat, abans que Marc Márquez, i ell, Maverick, diu que sí, que ha arribat recuperat.
Sí, Daniel, però ell, això li passa a l'octubre i acaba bé la temporada.
No, ell ja no torna.
No, és veritat, no torna.
S'ha d'operar. S'ha d'operar.
Tens raó, no torna.
No, no, ell no torna, intenten fer el tractament conservador, passa pel quiròfan i ell mateix ja sap, de seguida sabem que ja no tornarà, i ell mateix ja sap que arriba justet pel test de la pretemporada de Sepang. El test, en general, no és que l'hagi fet malament, el que passa és que sí que físicament li falta aquest fons físic, segurament, aquesta resistència, perquè avui deia que, per exemple, que ell podia apretar, però que no podia apretar 26 voltes, i que s'havia de reservar, i que per això, al final, el que ha fet és una sortida relativament normal, tirant a dolenta pel que és ell, pensant en reservar-se per les últimes 10 voltes. Després ha tingut el problema de la roda. Si no, segurament hauria pujat al podi. I jo em quedo amb les seves paraules que, això, quan li pregunten, escolta, has tingut un mal cap de setmana, i ell comença dient, discrepo. Per mi ha estat un bon cap de setmana. És a dir, ara mateix els seus problemes són més físics que no pas tècnics, i jo crec que ell ho agraeix. Si els tingués tècnics, segurament estaria més preocupat.
A mi m'ha sobtat aquesta resposta, just quan diu discrepo. Sí que ha estat un bon cap de setmana, malgrat els resultats. No? Clar, estem tan acostumats, no?, que la temporada passada ho guanyés tot, que ens digui ara aquest discrepo vol dir que ell, només ell, sap com de fotut ha arribat a estar en aquest període en què, que ha estat llarg, que no l'hem vist competir.
Exacte. És que només ell es coneix perfectament. I, per totes les seves declaracions, des que ha començat aquesta temporada, ella està contenta en el sentit de com es sent la seva part física, aunque sap que no està al 100%. Sap que encara no pot fer aquella força que necessita tindre. De fet, va prendre la decisió d'adoptar una aerodinàmica de l'any passat perquè aquesta aerodinàmica li permetia no tindre que fer tanta força. I la màquina, la Ducati, en si mateixa, continua sent molt competitiva, i ell es veu competitiu quan arribi a aquell punt de forma física, de força i de resistència que ell vol tindre. I serà competitiu, evidentment, i el seu target serà guanyar un altre campionat del món.
Clar, no en Dolega té 33 anys. Sí que podríem fer la comparativa amb Valentino Rossi, que va competir encara bastants més anys, però, clar, al final també ell ja va sent Damià dels més veterans de la graella, no?
Sí, el que passa és que si ell s'ha plantejat, i segurament tots pensem que ja ha estampat la signatura en la renovació de Ducati per dues temporades més, és que pensa que 34 i 35 encara està bé. Jo no sé si més enllà del 2028 Marc Márquez tindrà... No sé si el físic per continuar, però jo crec que aquí el que mana sobretot és el seu cap. Però jo crec que ara mateix és un moment de recuperar-se. És a dir, ell ha passat per això, coneix el seu cos, com diu el Xus, perfectament, i sap el que li costa recuperar-se amb 33 comparat amb quan tenia, doncs, 23. I això, la diferència és claríssima, però jo crec que ell ara mateix no renuncia absolutament a res, i jo crec que és una qüestió de temps. Avui ell ens emplaçava a Jerez, és a dir, cinquena cursa de la temporada, per saber on estan, fins i tot per saber ell on està, perquè ara que el sentia em deia jo físicament no sé on estic, i Tardot, sí, el seu director d'equip, parlant ja més en temes tècnics, deia que ens emplaçava directament a la tercera, a la quarta i a la cinquena, a Austin, a Qatar i a Jerez. És a dir que això que ha passat segurament és una situació aïllada, si més no és el que podríem pensar ara mateix de moment, o la tendència que hauríem de tenir de moment, i que això serà molt llarg. Només és la primera parada d'una línia que en té 22.
Bé, vaig al tema moto. Hem parlat del tema físic, hem tocat una mica així per sobre el tema moto, aquesta Ducati, que clar, l'any passat és que era tan superior a la resta, també que podíeu dir que Bagnaia, que era company d'equip, no li va treure el suc que sí li va treure Marc Márquez, no? Però sí que vam veure un Marc Márquez que dominava a plaer el Mundial i que, encara sort, quan es va lesionar l'octubre, doncs ja tenia el Mundial guanyat. Avui hem vist com Aprilia, ja ho va mostrar ahir i en aquest cap de setmana, ha estat superior. Fet puntual de Tailàndia o la lluita està més oberta, Elvira?
A veure, el que passa és que Ducati ens ha mal acostumat tots aquests anys, perquè des del 2023, a veure, tinc aquí, el 2023 van guanyar 16 de les 20 curses, el 2024 19 de les 20, i el 2025 17 de 22. Mm. Clar, ens té mal acostumats Ducati, i en, aquest temps s'ha de pensar que, a més, està lluitant contra marques que han estat gaudint de concessions, cosa que ells no tenen. Això també ha permès que aquestes marques vagin arribat, especialment Aprilia, que probablement és la que més ha invertit, perquè KTM doncs, ha tingut els problemes que ha tingut a nivell financer. Llavors, Aprilia és el que s'ha anat acostant menys i fan el salt de qualitat arrel del test de Misano de l'any passat, que llavors és quan Bezzecchi comença a fer podis, que també és un període en el que el Marc no hi és perquè és quan es lesiona. Però que des d'aleshores Aprilia ha anat escurçant les diferències amb Ducati. Poder Ducati, la possibilitat que tenia d'arribar a l'excel·lència estava ja molt a prop, mentre que per Aprilia el camí era llarg, i ara és quan s'estan acostant. Però jo crec que una mica estem amb la mentalitat de que ens ha mal acostumat Ducati aquests anys.
Xus?
Bé, sí, evidentment, estic d'acord. S'hem acostumat a veure un guanyador, que és una marca, però que ja l'any passat, per mi, va ser més un binomi. Va ser el binomi pilot Marc Márquez amb la Ducati, i van estar... I el seu germà, l'Àlex, amb una Ducati més antiga, o menys tècnicament potencial, també va fer grans resultats. Però sí, efectivament, la marca que ha fet un pas endavant treballant amb les seves virtuts és Aprilia. I Aprilia ara és molt d'hora, perquè hem acabat el primer míting de tota la temporada. Queden més de 700 punts en joc encara. Però, clar, han ficat 4 motos en els 5 primers en aquest Gran Premi. Això és indicatiu. De totes maneres, ara anirem a circuits, per exemple, a Goiânia, el pròxim, a Brasil. Circuit que no coneix ningú d'ells, que no en tenen dades i que és molt similar, en sentit tècnic, a València, però de dretes en lloc d'esquerres. Trobarem allà el mateix resultat? Serà el moment de començar a veure on estan tots i com diuen els tècnics i el propi Marc. Esperem fins a arribar a Jerez. 4-5 mítings per prendre decisions de si això ha canviat o no ha canviat tant. Evidentment, Ducati continua a tindre una moto molt bona i Marc està content amb els seus resultats, i és la seva part física l'única cosa que de moment té que millorar.
Per tant, ara mateix, cap dels tres us atreviu a dir quins seran, a banda de Marc Márquez, que li han de posar sempre, els candidats a lluitar pel títol de MotoGP? Damià, tu t'atreveixes?
Home, jo crec que Bezzecchi claríssimament.
Bezzecchi
no?
Li perquè... poses, tu? Sí,
sí, perquè Bezzecchi, és a dir, va tenir un inici de 2025 doncs a palpentes perquè estrenava moto, i quan li va agafar el to a la moto va guanyar les últimes dues curses. Ara, amb la d'avui, són tres victòries seguides. És la primera vegada que Aprilia aconsegueix tres victòries seguides.
O sigui, tu dius Marc i Bezzecchi, no n'hi poses cap més?
Jo crec que ara mateix, és a dir, vist el que hem vist aquest cap de setmana, per mi, Marc i Bezzecchi, ningú més.
Algú s'hi afegeix o algú hi afegiria algun altre pilot, Elvira?
A veure, jo d'entrada també... Marc, per mi, són el duo dinàmico d'aquest campionat. I cal veure si el que li ha succeït a Àlex Márquez és un fet puntual
ara
relacionat amb que... a veure, l'any passat a l'Àlex tenia una moto que li van fer així, la van posar en el box i li van dir agafa i vés a donar voltes. I llavors ell en els tests pues, la posava a punt i clar, va arribar al començament del campionat que bueno, era un altre Àlex Márquez. Què ha passat? Que ara té una moto de fàbrica i està considerat un pilot top dintre de Ducati, amb la qual s'ha fet un far d'anar provant coses i no ha pogut estar tan pendent de fer la posta a punt, i podria ser un dels temes pels que l'Àlex no ha estat massa fi en aquest Gran Premi, on venia ja d'un molt bon resultat. Això, si ho sumem, que tampoc va fer una Q2 molt bona, perquè l'any passat sortia segon i aquest any sortia setè. Jo no el descartaria encara. L'Àlex és el subcampió del món i va amb una Ducati bona.
Xus?
Pedro Acosta.
Pedro Acosta l'afegeixes, eh? És a dir, sí. Marco Bezzecchi, Marc Márquez, sí. I Pedro Acosta també li afegeixes.
Sí, el binomi Pedro KTM i els canvis que ell ha fet, també per lo que ha explicat, amb el seu sistema de treball, amb el seu col·laborador més proper, aquesta cursa, aquests dies aquí, amb test, amb tot, ha fet un paper fantàstic. Per tant, cuidado. És un candidat.
Jo us dic una cosa. A mi m'encantaria que Pedro Costa estigués en la lluita, perquè ahir vam parlar amb el Damià, salvant les distàncies, eh? És un pilot que no sé per què em recorda Valentino Rossi en el caràcter. En el caràcter. Aquesta manera de ser atrevida, que també la té el Marc, òbviament, a l'hora de pilotar, que si Pedro Costa és capaç de pilotar al nivell que ho ha fet, per exemple, avui, home, podem tenir curses amb molt de marro, no? Xus?
Sí, sí, i a més perquè ja ell és un pilot que coneix tots els circuits, que ja ha demostrat que és capaç de fer grans coses a circuits molt diferents i molt diversos, i sobretot jo crec que aquest inici de temporada ha demostrat que ha donat un pas endavant. Té una bona moto, un bon equip, confien en ell, i bé, veurem, però jo considero un possible candidat.
Molt bé. Algú s'hi afegeix, en Pedro Acosta?
A veure, jo si el Pedro estigués amb una Ducati, ni que fos de l'any anterior, yeah, o fins i tot en Aprilia, el posava definitivament. Perquè,
l'any que ve, no? L'any que ve, quan sigui company de Marc Márquez.
Exacte. Llavors, a veure, intentarà exprimir tot el potencial de la KTM i més, perquè a més, d'alguna manera, ella ha de marcar territori abans de que arribi a ser company de qui anirà a ser company. I llavors, és un pilot també d'aquests old fashion, d'aquests de... A mi em recorda el Valentino, però també em recorda aquells pilots americans, o sigui, és aquell tarannà així del pilot de tota la vida, del pilot veterano, amb un xaval que tot té 20 anys. O sigui, però el veus i és aquell tarannà de pilot d'altra època que mola molt. I... No sé, jo tinc els meus dubtes amb KTM, bàsicament perquè a mi no m'ha agradat gens aquest gran premi del Maverick Viñales. I en teoria, el Maverick estava fent una bona pretemporada i no m'ha agradat gens aquest gran premi. No m'ha agradat gens. Amb la qual cosa, no sé si KTM està tan preparada com per donar-li al Pedro suficients eines.
És que avui el Pedro ha dit una coseta, també ha dit... KTM ha estat capaç de donar-me una moto una miqueta millor que l'any passat. Una miqueta.
Miqueta, clar.
Una miqueta, no ha dit res més. Ara bé, és cert que jo continuo sense posar-lo perquè crec que KTM no tindrà la constància que pugui tenir, no sé si Aprilia o Ducati, però el que és veritat, i això encara no ho hem esmentat, és que aquest cap de setmana hem tingut un espectacle, per mi, superior. És a dir, el que van fer Pedro i Marc el dissabte i el que han fet aquest diumenge Pedro, Marc i Martín en un moment de la cursa és de lo millor que hem vist en els últims anys. Per tant, de moment això ha començat amb espectacle. És veritat que Marc Márquez no ha aconseguit les victòries i no surt d'aquí de líder, però si el Marc, per exemple, no hagués rebentat la roda i hagués pujat al podi, potser no estaríem parlant en aquests termes, tenint en compte que el que li ha passat al Marc, pel que explica Michelin, li podia haver passat a qualsevol pilot, perquè diuen que durant tot el cap de setmana feia tanta calor que les llandes també arribaven, en algun cas, al garatge, doncs, deformades. No?
Bé, no sé si farà també calor a la pròxima cursa, que serà el cap de setmana del 21-22 de març, a Goiânia, al Brasil, que és un circuit nou, Damià.
Bé, és un circuit dels anys 80, el Xus el coneix, que és un circuit que l'han reformat completament... No és una indirecta, Xus.
L'han reformat... No és Interlagos, No és Interlagos.
No és Interlagos. L'han reformat completament i jo he vist imatges de fins fa pocs dies que encara no havien ni reasfaltat, I però... que aquesta cursa està programada.
Però aquí qui s'hi corria als anys 80? Damià. Motos o cotxes?
Motos.
Motos,
Motos. No havia
circuit. Era un circuit de motos, Xus?
I de cotxes també. Ah, però sí, jo hi he estat amb el 85... No, 86-87. Però,
sí, Damià... 3 anys va estar com a Gran Premi de Brasil, a Goiânia, en els 80.
Han canviat el traçat o han reformat el que és la pista d'asfalt?
Aquesta informació, ho sento, no la tinc.
És que la informació que jo tinc ara mateix del circuit actualment data de temps enrere, però no canvia el traçat en si mateix.
Exacte,
és un circuit...
Exacte. L'únic que han fet és reasfaltar i, sobretot... Vale. Arreglar tot el que era la zona de serveis, de... paddock, de tot això és el que han fet. Però la pista crec que és exactament
igual. Interessava molt perquè és un mercat nou, és un mercat gran, i perquè tenien un pilot que podia arribar a MotoGP, com és el cas de Diogo Moreira, i al final els hi ha quadrat tot.
Tens horari?
I si voleu... Digues, i si voleu una dada, la temperatura 28-29 graus.
Caram, tu, de calor en calor, molt bé.
Per això.
Sí.
I si voleu, una altra dada, és un circuit de longitud petita, 3,8 quilòmetres, i serà més o menys 30, o sigui, 90 segons una
caram,
volta.
Sí, sí, molt ràpid.
Però 50 amb la moto inclinada cap a la dreta.
Ah, mira. Mira, ah, mira, doncs això no beneficia Marc Márquez, que és
no,
precisament. Les esquerres, eh?
Ja no, precisament.
Per això us dono aquestes dades.
7 de la tarda, David.
Ah, 7 de la tarda. Home, horari tot gira.
7 de la tarda, tant dissabte com diumenge. Estic veient que la cursa de diumenge són 31 voltes, que estem parlant de les distàncies de València. Per tant, sí, és un circuit dels curts, efectivament.
3.8 contra València, que és 4.0.
Val. Ara estava mirant Damià, 7 de la tarda diumenge. Home, mira, ens cau molt bé això, eh?
Dissabte i diumenge.
Sí, perquè no tenim partit de futbol, ni de Barça, ni d'Espanyol, ni... No, perfecte. Podrem fer la transmissió en directe a l'FM. Fantàstic. Molt bé, Univers MotoGP. Per cert, abans d'acabar, Damià, que ahir ja vam comentar que estem fatal a les categories petites, només tenim un pilot català, Moto3, Moto2.
Sí, doncs mira, aquest pilot català, que és el Joel Esteban, ha acabat avui novè en una cursa que ha guanyat David Almansa, un pilot de la província de Ciudad Real, que és el primer líder, i atenció, perquè la cursa de Moto2 l'ha guanyat Manu González... Bé, la cursa de Moto3 s'ha decidit per 3 mil·lèsimes amb Almansa i Quiles. Sí. La cursa de Moto2 s'ha decidit per 99 mil·lèsimes entre Manu González i Izan Guevara, un pilot de Madrid, un pilot balear, però el tema d'aquesta cursa de Moto2 és que hi ha hagut dues banderes vermelles per caigudes de pilots i que David Alonso és qui s'ha emportat la pitjor part, el hispano-colombià, però al final tots estan bé, que és el més important.
Molt bé, doncs a tots, gràcies. Amb això acaba de començar, queden encara 21 curses per endavant, en són 22, que si sumem les curses sprint, en són 44. Per tant, encara queda moltíssim mundial, i el millor de tot és que totes les curses les farem en directe a Univers MotoGP, 12a temporada, 39 anys seguint el Mundial de Motociclisme a Catalunya Ràdio. Gràcies, Elvira, gràcies, Xus, i gràcies, Damià. Una abraçada.
Una abraçada, adéu. Bona tarda.
Bona adéu. Tarda.
Vinga, va, passem de nou als marcadors. Comença un futbol. Primera divisió, Mestalla, no es mou el marcador.
Partit ensupidor tant quant a ocasions i en quant a gols. Empat a 0 entre el València i l'Osasuna quan arribem a l'últim quart d'hora de joc.
També la primera ref, en marxa dos partits en presència catalana. El Sabadell, el líder, amb molts bars, amb molta polèmica arbitral, continua empatant a 0.
Continua empatant a 0 i ha hagut, això sí, ocasions per totes dues bandes, les més clares, les del Cartagena, però Puoli ha tret dues mans espectaculars. Primer, en una rematada, ha tret la mà dreta i al refús ha tret la mà esquerra. També ha revisat una jugada al bar del Cartagena, no hi ha hagut penal, i hem de dir que hi ha hagut una jugada que el Sabadell crec que s'ha salvat, perquè Puoli planta la pilota, la passa, fa una passada al central, a Bonaldo. Bonaldo torna a plantar la pilota i el col·legiat ha dit que no hi havia res. Però si el col·legiat hagués dit que hi havia mans de Bonaldo per plantar la pilota, crec que el Sabadell no s'hagués pogut queixar.
Doncs encara sort. L'acaba de tenir el Nàstic, el nou estadi, per empatar davant l'Antequera.
Sí, una jugada per la banda esquerra. El Nàstic, que està perdent per 0-1 contra l'Antequera, queden 20 minuts pel final. Recordem el Nàstic avui, que celebra els 140 anys d'història.
Molt bé. A tot això, futbol internacional. Pau Masmartí, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, David.
Ha començat el partit segurament més destacat de la jornada, la Premier, Arsenal-Chelsea. I recordeu que us vam explicar que el City va guanyar 0-1 sense Haaland lesionat al camp del Leeds. Això fa que ara mateix el City sigui a 2 punts de l'Arsenal, que es veu obligat a guanyar si vol mantenir la seva diferència respecte al City.
Sí, ha començat aquí el partit a l'Emirates, minut 7 de partit, encara empat a 0 en aquest derbi londinenc. Com deies, la situació és molt diferent als dos equips. L'Arsenal és líder i el Chelsea és sisè, fora d'aquestes posicions europees, a 16 punts de l'Arsenal. Ha tingut un ensurt el Chelsea, ja que quan el porter Robert Sánchez intentava treure la bola controlada, se li ha escapat i l'ha tingut l'Arsenal. De moment seguim 0-0, minut 7 i mig de partit.
Bé, doncs 0-0, Arsenal-Chelsea, el seguirem ara a partir d'ara el Tot Gira. I a l'hoquei Lliga, Ernest Macià. Aquest duel per la quarta plaça, ara mateix l'està guanyant el Calafell, al pavelló Joan Ortoll, i seria el Calafell el quart classificat de l'hoquei Lliga, oi? Davant del Noia.
No, exactament. 4-1, el partit totalment controlat, el Calafell des del segon 18, perquè jo crec que ha sigut el gol més matiner de la Lliga, o almenys aquesta jornada. Els 18 segons ja s'havia avançat el Calafell, i ara mateix hoquei control, 4-1, a 7 minuts pel final, guanya el Calafell sobre el Noia.
Vibra, doncs, el Guillem Soler, el nostre mussol.
Doncs ja et dic que sí, ja et dic que sí. I té la mà, no la té lliure, la té ocupada, el Guillem, la té ocupada.
No,
ja
no, no, no expliquis amb què. No, a partir de les 6, bé, de fet, quan acabi el partit del Calafell amb el Noia, quan acabi aquest partit...
Amb el micro de Catalunya Ràdio, per descomptat.
Que el puc saludar ja, o no?
No.
Ah, val, d'acord. Quan acabi el partit, aquest Calafell-Noia, estic girat des del pavelló Joan Ortoll amb el Guillem Soler, amb tota l'actualitat de l'hoquei patins. Hola, Mèlic, què tal? Com estàs?
Bé, molt bona tarda.
Ara, quan tornem de la publicitat, ens portes una història...
Molt maca, avui.
Molt maca, sí. Que avui em porta a mi cap als meus orígens a la ràdio municipal, la Ràdio Gràcia.
Ai.
Perquè el camp del qual em parlaràs... Ostres, jo pensava que ja no s'hi jugava a futbol.
Sí, sí, encara s'hi juga, i tant.
Sí. La Satàlia.
Estic avui una mica... Sembla l'Enterprise, això, eh? Aquest és tu.
Ara venim.
Catalunya Ràdio.
Som 3cat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
El Futbol Club Barcelona es troba en un moment decisiu. Pressió financera. Decisions clau que marcaran el club durant una generació. Ara cal escoltar els socis. Recuperem el Barça. Junts. Signa per donar veu als socis. Signa per Xavier Vilajoana.
T'agrada el formatge? Vine a Formatgem. Torna al Fòrum del Formatge Artesà i Català. 14 i 15 de març al Palau de Fires de Girona. Entrada lliure tot el cap de setmana. Més de 200 formatges, concursos, tast, vins, cerveses artesanes i tallers per petits i grans. Ens trobem, tastem, parlem i celebrem. Formatgem, organitzat per Acrefa.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat i signeu per defensar-lo.
Signa per Joan Laporta. Defensem el Barça.
Prepara't per gaudir d'un joc de llegenda en català. Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. Amb la flauta i la màgia plantaràs cara al tirà. Encén la revolta de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3cat. Disponible a les principals plataformes digitals. No podràs parar de jugar.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Quantes vegades has dit... Algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia a Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a Peugeot.es.
Aquest dijous 5 de març, el pianista Jan Liszewski t'espera al Palau de la Música Catalana amb un recital que posa la dansa al centre del teclat.
Valsos, danses folklòriques i tangos amb obres de Falla, Schubert, Bartók, Chopin, Piazzolla, un mosaic de ritmes i emocions per escoltar amb els ulls tancats amb una figura clau en el futur del piano.
Fes del Palau el teu ritual. Entrades a palaumusica.cat.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Jo sóc una persona sempre descontenta de la vida, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
Aquest diumenge el filòsof Norbert Bilbeny.
A diferència de la dreta que crea individus, l'esquerra hauria de crear societat, hauria de construir societat, no? I això no s'ha acabat de fer bé.
El divan, el valor de la conversa.
Com veu la situació del català?
No la veig bé.
I com ho arreglaria?
Primerament, amb gràcia i simpatia. No forçant a ningú a parlar el català.
Ha de ser simpàtic el català.
Sí, ha de ser simpàtic.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Tot gira. Des del 2004, la força dels 20 anys.
A la primera divisió, a Mestalla, moment important, picarà un penal al València, el picarà Ramazzani per segona vegada, perquè l'ha picat en primera instància, l'ha notat, però un company havia entrat a l'àrea abans de temps i l'àrbitre ha dictaminat que aquest penal s'ha de tornar a repetir. Queden a poc més de 20 minuts pel final a Mestalla, pot avançar-se el València, va Ramazzani cap a la pilota, fa la paradinha, Ramazzani, gol! Gol del València, València 1, Osasuna 0.
A la primera federació, 86 de partit, a punt d'arribar al 87, Cartagena 0, Sabadell 0.
Què fa el Nàstic?
El Nàstic que està perdent a la primera ref contra l'Antequera per 0-1. En queden 12 pel final.
I a la Premier, minut 13 de partit, Arsenal 0, Chelsea 0.
El Melic del futbol, amb Jordi Meli.
Catalunya Ràdio sintonitzem. De 4-9 amb el David Clopés, el Tot Gira escoltem. Esperant que arribi el món.
Futbol català, Jordi Meli, què tal, com estem? Bona tarda.
Mira, avui estic molt bé perquè et vull dir dues coses molt bones. Una, el nano aquell, el Luc, que te'n recordes del Xerta, quan vam parlar d'ells, que va tenir un vessament cerebral, que estava... Sí. Home, hi havia crisi. Recuperat.
Home, grandíssima notícia, ho celebrem.
I per tant, escolta, amb un petó tots. Notícia més trista, l'Atlètic Bellvei, baixa o al Penedès, ara no ho recordo, s'ha retirat. Un club del 1916. Aviam si fem alguna cosa i podem recuperar aquest club
d'història. No és que s'hagi dissolt, sinó que de moment
s'ha retirat de la competició.
Atura la seva activitat...
Del primer equip.
Del primer equip.
Aviam si...
Però el club encara no està dissolt, eh?
Hi ha canalla jugant.
Molt bé. Quin himne ens portes?
El del club de futbol Don Bosco. Avui vaig molt de Barcelona, avui. Mira que mai parlem del futbol d'aquí, de la ciutat de Barcelona, del barri de l'esquerra de l'Eixample, fundat, atenció, l'any 1958, i ara mateix dedicat bàsicament al futbol base. L'himne és del 2018, quan van celebrar el 50è aniversari. És un cant d'alegria i de germanor a través del futbol. Com sempre, ens ho demostra un tastet que diu: som un club d'amics.
Som un club d'amics, compartim una afició, ens agrada el futbol amb molta passió.
És un himne d'amics, un himne d'amistat.
Com en un bar, Estic cantant en un bar. No?
Els autors
bon sentit
d'aquest himne són l'Antoni Duran i l'Alfred Rius. Després l'escoltarem.
Abans, tema del dia.
Si jo fos la teva nòvia,
i avui parlarem d'un retorn a casa d'un club històric a Barcelona. Em fa molta il·lusió. Vull parlar de la Unió Esportiva Poblesec. Mira, t'explicaré un secret.
Va, una anècdota, va, espera.
Quan jo vaig començar amb això del periodisme, ja fa molts i molts anys, estava a la universitat, a Ràdio Gràcia, recordo que dels primers camps que em va tocar anar a cobrir un partit de futbol i explicar alguna cosa per la ràdio va ser a la Satàlia.
A la Satàlia.
Al camp del Poblesec. I em va quedar gravat que hi havia una afició que eren molt fidels del Poblesec, que era Infern Satàlic.
Sí, senyors.
No sé si encara existeixen.
Crec que
Infern
no.
Satàlic. Però, ostres, em va colpir aquell ambient que es vivia al camp del Poblesec.
Va, és que estem parlant d'un club, atenció, David, de l'any 1928, que està a dos del centenari, per tant aquest retorn arriba en un bon moment perquè falten dos anys perquè facin 100 anys, i a més amb títols importants. Té un campionat de la tercera divisió la temporada 58-59 i el recordat trofeu General Moscardó el va guanyar l'any 1958 2-1 a l'Iberia. Doncs la Unió Esportiva Poblesec ha tornat al barri, ha recuperat el mític terreny que comentaves, la Satàlia, després de 5 anys itinerant per camps de Barcelona i Rodalies. El club finalment ha pogut resoldre un contenciós de lloguer que va provocar el seu desallotjament del camp de la Satàlia. Més enllà ara d'analitzar aquesta situació, que l'analitzarem i que ha viscut el club, la Junta Directiva, presidida per en Jordi Márquez, vol recuperar el temps perdut durant aquests 5 anys d'autèntica supervivència. En parlarem ara mateix amb el vicepresident del club, en Juli Rubio, de 64 anys, antic jugador del club en els anys 80, ex-entrenador també del club, ex-coordinador del futbol base i ara directiu. Hem de dir que en Jordi Márquez està voltant pel món per la feina i per tant per això avui tenim a l'altra banda del fil telefònic en Juli Rubio.
Hola, Juli, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha estat això de viure 5 anys a l'exili?
Home, doncs ha estat molt dur, ens ha perjudicat molt tant esportiva com institucionalment. I, bueno, ha sigut un camí llarg, amb moltes traves, tant per part de l'Ajuntament com de la gestora del camp, que, si voleu, ja us explicaré més o menys amb rapidesa. I, bueno, ara, doncs, ara que he aconseguit tornar, doncs es tracta de recuperar el màxim possible tot el que hem perdut, sobretot ja preparant també el centenari aquest, que ens fa molta il·lusió, recuperant també el lligam amb associacions del barri, associació de veïns, associació de comerciants... I, bueno, intentar tornar a pujar alguna categoria per estar en el lloc on ens correspon.
En algun moment d'aquests 5 anys d'exili fora de la Satàlia ha perillat la pervivència del club?
Home, podia haver perillat. Si no ho ha fet és perquè tant el president com altres col·laboradors doncs, han posat de la seva butxaca perquè això no passés. Però la veritat és que ha sigut molt dur. Molt dur. Pensa que ara mateix estem a l'última categoria del futbol català, que no crec que sigui on es correspon estar, però bueno...
Per cert, per la gent que no ho tingui controlat, el camp de la Satàlia està a dalt de tot del carrer Margarit, al final del carrer Margarit, sí. Ja tocant a la falda de la muntanya del Montjuïc.
Allà
hi ha un camp, diguem-ne, molt emblemàtic, mític de la zona.
Allà hi ha molts de camps i també molt a prop d'allà hi ha la nova ciutat esportiva de l'Adam.
Això mateix.
Per cert, Juli, no és que calgui recordar què va passar, però diríem que entre uns i altres, entre vosaltres, que potser no ho vau fer-ho bé, i després la gent propietària del camp, es va provocar aquest desallotjament que realment no sé si us vau sentir una mica maltractats.
Jo, si vols, t'explico una miqueta. Sí, ens vam sentir maltractats perquè, a veure, nosaltres és veritat que vam tenir un deute provocat també per una inversió que vam voler fer d'adquirir un club de futbol base perquè el director de l'escola doncs va tenir una oferta per anar a Girona a treballar i llavors deixava el club. Aquest senyor és del barri, estava vinculat al barri. Li vam comprar el club, per dir-ho d'alguna manera, i quan vam anar resulta que tots els jugadors s'havien anat a altres clubs. Llavors, clar, això es va suposar un cop econòmic. Vam parlar amb l'Ajuntament i amb la gestora. Vam intentar pagar la deute a terminis. Van dir que no. Al cap d'un temps vam intentar pagar-la sencera, però clar, amb la condició de que tinguéssim a tenir canvi d'horaris, ens van dir que no ens ho podien garantir. Llavors, clar, vam dir, home, és que si paguem la deute i no ens garantiu tornar a jugar al camp, tenim que seguir pagant un camp fora d'aquí, i clar, no és assumible. Llavors, hem estat 4 anys fora, i fa uns 10 mesos vam contractar un gestor, i aquest home es va donar compte que en les factures de tots els anys que havíem estat pagant el camp, molts anys, ens estaven cobrant un IVA que no ens corresponia perquè som un club sense ànim de lucre, una entitat central. Llavors, vam tornar a parlar amb l'Ajuntament i li vam dir, mireu, el que passa aquí és que els camps on estem jugant, el que volen tota aquesta gent és que juguin equips del seu barri o de la seva ciutat. Llavors, clar, ens estan posant moltes pegues. Llavors, bueno, vam arribar a l'acord de pagar el deute que aquest any, fins a final d'aquesta temporada, podríem tornar a jugar a la Satàlia sense horaris fixes, però bueno, i el juvenil, que també tenim juvenil, podria jugar a la Satàlia o algun altre camp del districte, per exemple, avui està jugant al camp de l'Ibèria, i que l'any que ve ja tindríem horaris fixes. Aquest any, per això, seguim entrenant a l'escola tard.
En tot cas, suposo...
Però bueno, és la solució que de moment hem trobat. Sí, digues.
No, que suposo que tot aquest malson, tot aquest recorregut, s'acaba un dia molt maco per tots vosaltres, no? El 31 de gener, que per fi podeu tornar al camp, i a més amb victòria. Estaves comentant que estem a la quarta catalana, estem a la part baixa de la Lliga, però aquell dia, pam, victòria davant dels salesians Boscorta, 3-0. Sembla que allà, no sé si era una manera de trencar-ho tot i tornar a començar, no?
Bueno, clar, és la idea, tornar a començar, tornar a recuperar l'afició, els socis, perquè, clar, són pràcticament 5 anys fora d'allí, amb la qual, clar, l'afició, clar, no anirà a veure'ns a Sant Ildefonso, a Cornellà, perquè, clar, no. Hi ha molta gent gran, també, i, clar, doncs, és un trasbals per ell, no?
Escolta'm, Juli, compartiu el camp, oi? És a dir, hi juga el Poble Sec, però també un altre equip.
Sí, l'APA Poble Sec.
L'APA Poble Sec.
Sí.
Com està aquesta relació, president? Vicepresident, no? Vull pujar de categoria.
Bueno, al principi fa anys, perquè ells es van crear, sembla que fa uns 25 o 30 anys, més o menys. Al principi bé, després es va espatllar, i ara, bueno, com que he estat 5 anys fora, podríem dir que jo no tinc relació amb ells, però vamos, que no... Nosaltres no volem cap polèmica ni cap problema. Jo, per exemple, reconec que ells han fet les coses bé. Abans de que marxéssim i després quan hem marxat encara més, han fet les coses bé i, per tant, vull dir, jo no vull cap polèmica ni tinc res a dir. Simplement que ens deixin tornar a casa i fer la nostra feina. Ja està. I a partir d'aquí ja ens espavilarem nosaltres.
Per cert, curiositat, encara existeix la gent d'Intern Satàlic?
Tenen un grup a Twitter i tal, però clar, al camp ja no hi van. També no s'ha de tenir en compte que també ja són gent gran. Bueno, sí. També és una de les coses que intentem recuperar. Sabem que ells fan reunions periòdicament en un bar o restaurant del barri i bueno, fan una xerrada i tal. I bueno, també intentarem, doncs, tot això intentarem recuperar-ho. De cara al centenari, doncs, clar, ja ens interessaria tornar a tenir una marxa social, pujar alguna categoria, si és possible, i bueno, i començar a treballar. L'any que ve volem tenir un parell d'equips més. Bueno, anar fent sense pressa, però sense pausa, no? I tornar a portar el sec al lloc on creiem que es mereix.
És el que anava a comentar ara mateix, no? No sé si és una pressió afegida, una pressió simpàtica, eh? El fet de que d'aquí 2 anys feu el centenari, és a dir, tornem a casa, perspectiva de 2 anys del centenari, ho hem de posar tot en bon camí, no?
Sí, estem parlant ja amb sponsors, amb entitats, vull dir, bueno, i és la il·lusió nostra, no?, el centenari, i ja dic, tornar a intentar... Bueno, com a històric que som, doncs està en lloc que ens mereixem a poc a poc, fer les coses bé, però tornar allà on ens creiem que es correspon.
És en Julio Rubio, el vicepresident del Poble Sec, del SEC, que també li diu la gent del barri.
Sí, sí.
M'encanta que un club històric que té 98 anys, que en farà 100 d'aquí 2 temporades, que pugui tornar a casa, que s'acabi l'exili, que torni a la Satàlia, i sobretot m'he quedat amb això, que la gent del barri, gent gran, gent de totes les edats, puguin tornar a veure el seu club de tota la vida, al seu estadi, al final del carrer Margarit, i doncs el futbol al barri de Poble Sec torni a ser una realitat.
Els que d'alguna manera hem viscut, per dir-ho d'alguna manera, pràcticament tota la vida al club, doncs, clar, recordem aquells diumenges a les 12 del matí quan jugàvem i després, a l'acabar el partit, la riada de gent que baixava pel carrer Margarit i es ficava pels bars d'allí al barri a fer el vermut. Vull dir, són imatges que evidentment són molt maques i, bueno, per què no tornar-nos a intentar?
Si ara ens està escoltant gent que siguin oients del Poble Sec, doncs que s'animin a la Satàlia a partir d'ara.
Perquè aquests dies, aquesta temporada, Cornellà, Horta, Almeda, Barcelona, Tarn, Mundet...
No, clar, no.
Un itinerari molt...
Això no connecta amb l'afició. No connecta amb l'afició. Juli Rubio, vicepresident del Poble Sec.
Perdona un moment, el que passa que durant aquest final de temporada tindran que mirar a veure a quina hora juguem perquè no tenim un horari fixe. A partir de l'any que ve ja suposem que sí que tindrem un horari fixe i podran saber cada setmana l'horari que juguem a casa.
Doncs connectats a la web de la Federació i a les xarxes socials per saber l'hora del Poble Sec quan juga el seu partit. Gràcies, sí, vicepresident, sí. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
Molt bé, anem amb els himnes. A veure, avui ens has dit, Mèlic, de seguida, per cert, ja activarem votació, perquè ja tenim tots els candidats del mes de febrer.
De febrer.
I, per tant, ja podrem dir que es pot votar. Que es pot votar entre els millors del mes de febrer. De fet, l'himne que presentem avui...
I tanca el mes de febrer, tot i que
és
estem...
És 1 de març, però sí, l'hem inclòs en el mes de febrer.
És el 325, el club de futbol Don Bosco, el 325 que posem aquí al Totgir, evidentment, no és que hi hagi una numeració. El club de futbol Don Bosco, de l'esquerra de l'Eixample de Barcelona, club fundat l'any 1958 i presidit per en Ferran García, 11 equips de futbol base federats, himne del 2018, amb motiu del 50 aniversari, autors Antoni Duran i Alfred Rius. Dura molt poquet, 2 minuts i 2 segons. Hi ha una estrofa que és per iniciar l'himne i per acabar-lo, és aquesta.
Don Bosco, Don Bosco, sempre lluitant. Don Bosco, Don Bosco, sempre triomfant.
Dic que és un himne que fa amistat.
Sí,
fa amistat.
Fa amistat, després té 2 petites estrofes de 3 línies, eh? Que diu, qui som? Aquí anem més ràpid, fixa't.
A veure...
Com un grup d'amics ens apleguem entorn d'un club que transfua alegria i joventut. Som un grup d'amics, juguem per disfrutar.
Insisteix amb el tema amistat,
juguem per disfrutar i guanyar.
I després torna a haver-hi una doble estrofa amb el que volen.
Tant si val guanyar, cal participar amb força i esportivitat, això sí.
Això sí.
Això sí.
Tant si val guanyar, cal participar amb força i esportivitat.
Molt bé.
Diem Don Bosco.
Molt bé, doncs ja tenim els 3 himnes candidats a millor himne del mes de febrer. Mira, el recordem. Teníem l'himne de la penya blaugrana amb un meló.
Ara un xut, ara un regat.
Aquesta futbol sala, eh?
Sí, la secció de futbol sala, himne de Didac Santi Esteve.
També teníem l'himne d'un cantautor local, en Cesc Freixas, que és de Sant Pere de Riudebitlles,
sí,
i ha posat l'himne, o fet l'himne, ha composat l'himne del Club Esportiu Riudebitlles.
En un cim i en una vall,
centenari, himne pel centenari, eh?
A mi m'agrada l'himne del Riu de Villas, al Sergi Camps li agrada l'himne que hem presentat avui, l'himne del Don Bosco.
Don Bosco, Don Bosco.
Al Sergi li agrada el Don Bosco, a mi m'agrada el Riu de Villas, i al Marc Andrés li agrada el de la penya blaugrana amb un meló a futbol sala.
És veritat.
Molt bé, què ha de fer la gent si vol votar?
Doncs mira, catradio.cat/himnesfutbol, catradio.cat/himnesfutbol, ara també farem una piulada des del nostre perfil d'X, però la manera més ràpida ara mateix, catradio.cat/himnesfutbol, voteu, ja sabeu que tenim una setmana, o penya blaugrana amb un meló, o club esportiu Riu de Villas, o club de futbol Don Bosco, el guanyador del millor himne del mes de febrer.
Fantàstic, gràcies, Mèlic. Fins la setmana que ve. Adéu.
Entra a catradio.cat/himnesfutbol i consulta el mapa interactiu amb tots els himnes del futbol català. I si detectes que l'himne del teu club no hi és present, ens el podràs enviar i l'incorporarem. catradio.cat/himnesfutbol.
catradio.cat/himnesfutbol.
De seguida les notícies amb la Berta Torrades abans. Situo marcadors. I començo amb la primera divisió. Encara guanya, el València davant l'Osasuna.
Sí, un bon marcador per les aspiracions europees de l'Espanyol. Tot el que no sigui una victòria d'Osasuna. València 1, Osasuna 0. A punt d'arribar al minut 90.
Primera ref. S'ha acabat ja el partit del Sabadell al camp del